Patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions. Ara mateix passen 2 minuts de les 9 del matí. Us parla de nou a aquesta hora de sintonia de Ràdio Estel, Mercè Raga i Sara Cruz. Ja a la segona hora del primer cafè comptarem un dia més amb la secció Naturalment, amb el doctor Pros. I també ens visitarà avui la Rosa Marta Maluquer de la joieria Marsans Maluquer a l'espai Joies de Vida. I a la part final del programa, com sempre, parlarem amb la Núria Ortín, que ens avançarà alguns dels viatges i pelegrinatges que el Club Més Amics està preparant de cara als pròxims mesos. Concretament, avui parlem d'un pelegrinatge, d'un viatge que el Club Més Amics està preparant a Noruega. Tot això i més a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, Sara Cruz, bon dia de nou.
Molt bon dia, Mercè.
Ara amb la Sara repassem els titulars més importants d'aquesta hora.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, es mostra convençut que la Unió Europea farà de mediadora entre Catalunya i Espanya en el procés sobiranista. El cap de l'oposició també va defensar ahir en una entrevista a TV3 la col·laboració dels republicans amb el govern d'Artur Mas i ha defensat també l'aprovació d'uns pressupostos amb la despesa social més alta de tota la història en termes percentuals i sense cap retallada afegida. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha admès que substituirà les balances fiscals per un altre sistema que no reflectirà la solidaritat perquè el càlcul actual, diu, atia l'independentisme. Montoro ha afirmat que el càlcul de les balances enfronten i que se'n fa un ús indegut i que, en canvi, els comptes públics regionalitzats, és a dir, aquest nou mètode que elaboraran en lloc de les balances fiscals, serà, diu, més acurat. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant aquesta hora les causes exactes de la mort d'un noi de 19 anys ahir a Sabadell. El noi es va desplomar després de disparar amb una arma de fogueig contra un home de 52 anys, pare d'un alumne a qui suposadament aquest noi assetjava. Segons alguns testimonis, just abans de caure a terra, va ingerir una substància tòxica. Un home i una dona d'entre 40 i 50 anys han aparegut morts ahir dimarts a la tarda en un pis d'Amposta. La policia ha trobat els dos cadàvers cap a 6:45 de la tarda. La dona tenia ferides d'arma blanca i l'home, que era la seva parella, s'havia penjat amb una corda. Tot apunta, atenció, que es tractaria d'un cas de violència de gènere. De fet, l'avís a la policia el va fer un amic de la parella a qui l'home hauria trucat confessant la mort d'aquesta dona. I acabem amb un doble punt esportiu. L'Espanyol es va acomiadar ahir de la Copa del Rei després d'encaixar una nova derrota davant del Real Madrid i amb el mateix resultat, per cert, que els anteriors, 1-0 i sense haver tingut massa opcions de guanyar. I segons acabem de saber, pel que fa a bàsquet, a la NBA, els Lakers cauen amb els Pacers per 92-108 i ja acumulen 17 derrotes en 20 partits.
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Happy birthday, sweet 16. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Happy birthday, sweet 16.
9 i 5 minuts. Carme Planas, molt bon dia.
Bon dia. Somria, per favor.
Explica'ns.
Amb aquest somriure que tenim tots, que bé.
Home, hem de començar el dia amb alegria.
I tant, i tant.
A qui felicitem avui?
Doncs a veure, avui dimecres 29 de gener és Sant Pere Nolasc, que és barceloní i fundador de l'Orde de la Mercè. I felicitem, doncs mira, en el Marc Gasol, que va néixer en 1985. El Marc Gasol. Home. El 1981, a l'Alex Ubago, cantautor. 1966, el Romario, aquell jugador del Barça.
Romario. Jo era molt fan del Romario.
Sí.
A tu t'agradava el Romario?
Sí. No de,
Romario de Sousa Bahia.
Sí, exacte. Tenia aquell posat de que ja farem, però sí, quan arribava però anava, davant de porta,
feia,
complia.
Sí,
sí, senyor, digues que sí.
Ell anava ballant samba, però arribava,
I bueno, ara un aniversari.
Ben especial.
Que em sembla que a tothom el coneix,
Vinga, una sintonia que em sona,
Sí, sí, el Tom Selleck, o sigui, el
Tom
Magnum.
Selleck,
el
Magnum. És un home, Tom Selleck, que agrada a tothom, a totes les generacions.
Era una sèrie que, escolta, jo...
Home.
I el Higgins,
no us hem
recordat el Higgins.
Home.
El Higgins. I els gossos, que també tenien un protagonisme, aquells gossos tan serios.
Escolta, ara ens quedarem patidifuses, Quants anys compleix Tom Selleck?
Doncs mira, va néixer el 1945. Escolta,
60... però bueno... 69?
Sí, és possible, no? Mare. Això la Sara, que compta tan de pressa.
Sí, 69, jo crec, no? Bueno, tan de pressa.
Porta ben posats, per això.
Molt ben posats. Sí, a Tom Selleck li perdonem tot,
Exacte, i tant.
Què se n'ha fet d'ell, per cert?
Què?
Mira, què se n'ha fet?
Fa algunes sèries,
Ho has comentat,
de policia, fa unes sèries, o sigui que... El passa que, esclar... Ha canviat una miqueta, és que tots canviem.
Oh, era clar.
Però a nosaltres sempre ens ve a la ment aquell Tom Selleck amb aquella bigoti corrent, i aquella camisa florejada.
I corrent i nedant, escolta, i que tenia la senyora sempre al seu costat.
Home.
Tenir figures de la sepultura, que diuen, no?
Carme,
tenim dues felicitacions.
Tenim peticions,
sí,
oi?
Sí, tenim la Montserrat i el Pere en el dia del seu aniversari de noces de part dels seus nebots, que els feliciten. I la Joana vol felicitar a la seva germana Núria en el dia del seu aniversari. I li vol dir doncs, que no s'amagui tant els anys perquè els porta molt ben posats i que fa molta patxoca. O sigui, felicitats per tots.
I avui, Carme, si em deixes, si em permets, Sara, hem de felicitar a la Lina, la nostra amiga, la Lin, que té el bar aquí al carrer Vallespí, perquè fa un cafè boníssim.
Vale, doncs,
i avui
estem
fent
ella.
El primer cafè
salut,
amb la Lin.
Salut en cafè.
Escolta, més hem de dir, Mercè, que la soja la prepara ella, perquè jo prenc cafès amb llet de soja. I ens va explicar que la prepara ella, i tant, i està boníssim,
Està molt bé. I escolta, i la Sara és delicatessen,
Sí.
Vull dir,
ho sabem.
Amb criteri,
té un nivell, la Sara.
Té un nivell. Lin, moltíssimes gràcies, continua així. Gràcies, Carme, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for your right. Seguim parlant de la desobediència civil. En base a l'estudi Desobeir la por, desafiar el règim, dut a terme per Àlex García, podem establir diferents interpretacions del concepte de la mà d'autors com Thoreau, Gandhi i Meinhof. Henry David Thoreau va desenvolupar el primer assaig de teoria política on definia què era la desobediència civil i quines pràctiques s'acollien dins aquest concepte. Va ser el primer en categoritzar quines accions podien ser considerades desobediència civil i en defensar-les com una forma més de participació política. Entenia que el poder del poble i la seva voluntat era el que estructurava després la societat civil, l'Estat i el govern. Defensava que si s'arribava a una situació política en la que el govern diferia de la voluntat dels ciutadans, aquest podia ser abolit. Per la seva banda, Mahatma Gandhi va dotar la desobediència civil d'un caràcter de masses. Va emprar aquesta pràctica com a estratègia a la Índia per fer fora l'imperi britànic. La dinàmica era transgredir les lleis i la justícia de la Índia, ja que aquesta obeïa els interessos de la metròpoli britànica i perpetuava la situació d'esclavatge i de negació dels drets polítics, econòmics i socials del conjunt del poble indi. L'objectiu que volia aconseguir era la independència de la Índia i la construcció d'un estat sobirà. A través de qualsevol acció no violenta s'intentava desestabilitzar el govern britànic de la Índia. Tant Gandhi com Thoreau afirmaven que la legitimitat de la desobediència civil era la concepció que hi havia quelcom injust i alhora legal, i això s'havia de canviar a través de l'exercici pacífic de l'acció de desobeir. La violència com a eina dels individus era rebutjada, ja que feia il·legítima la desobediència. Com veiem, Thoreau i Gandhi entenien la desobediència com una acció col·lectiva, no violenta, en base a la qual s'articulen moviments polítics de masses que pressionen per tal de capgirar l'estatus quo d'una societat. Per contrapartida, també trobem autors que plantegen la desobediència a través d'emprar en certs moments la violència i que aquesta és innata a l'acció de desobeir. Una d'aquestes autores és Ulrich Meinhof. Ella argumenta que la violència ve exercida des del poder polític, empresarial i del conjunt de forces i cossos de seguretat de l'Estat, i que la desobediència civil és una eina més per fer front a lleis i normes injustes. Segons ella, totes les altres formes de desobediència no havien aconseguit els objectius polítics que s'havien acordat i, per tant, eren insuficients. Avui dia també comptem amb molts exemples actuals de desobediència civil, com són la plataforma d'afectats per la hipoteca, les organitzacions impulsores de campanyes contra els preus del transport públic o les persones i grups que practiquen l'objecció fiscal a la despesa militar. Demà desgranarem els casos més actuals, però avui ho deixem animant-vos a entrar al nostre web, radioestel.cat, i votar a favor o en contra de la pregunta, que aquesta setmana és: et sembla bé la desobediència civil com a manera de combatre decisions polítiques injustes?
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals, un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Barcelona, escollida capital europea del voluntariat 2014. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Naturalment. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Comencem l'espai naturalment del doctor Pros i, com cada dia, la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem avui millor i ens trobem molt millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui, ens la serveix un dia més, la Eva Vilamayor. Eva, què tal, com estàs?
Hola, Mercè.
Eva, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui hem pensat no parlar-vos d'un producte en concret, sinó de la gran importància i la gran influència que pot tenir, en termes generals, l'alimentació i l'envelliment del nostre cos. El Departament de Ciències de Nutrició de la Universitat de Navarra ens explica i sosté que una dieta que se centra en la qualitat i no pas en la quantitat pot disminuir significativament l'oxidació i l'envelliment de tot el cos. I ens dona exemples. Els exemples són les dietes que fan els habitants de poblacions com Okinawa, el Japó, i Sínia, Grècia, que només mengen allò que necessiten i que el seu entorn els facilita. És a dir, no consumeixen productes transformats, sinó que consumeixen productes ecològics que només tenen allò que han de tenir i que, a més, són molt més rics en nutrients. La base de la dieta d'aquests habitants, d'aquestes poblacions que us comentava, són aliments vegetals que solen cultivar ells mateixos. Els aliments vegetals que ens aporten? Doncs moltes vitamines, minerals i antioxidants. A més, també mengen fruites i solen escollir aquelles que són més riques en polifenols. Hortalisses, llegum, te, cacau pur, fruit sec i all, que és el que també ajuda a enfortir el sistema immunitari. Què fan? Quin és un altre punt bàsic d'aquesta dieta que sembla que pot afavorir o retrasar l'envelliment del nostre cos? Doncs els aliments integrants el que fan és optar per tot el cereal integral, es mengen el gra sencer, i el que sí que allunyen és tot aquell producte refinat. Pel que fa a la proteïna animal, peix de costa 3 vegades per setmana i sobretot blau, per aprofitar l'omega 3. I carn també de tant en tant, potser menys freqüència de la que nosaltres solem consumir. I finalment dir-vos que aquesta gent també és molt activa físicament, és a dir, un estil de vida que sigui actiu també afavoreix i pot ajudar-nos a retrasar l'envelliment del cos.
Moltíssimes gràcies, Eva.
Molt interessant, que sí?
Molt interessant, com sempre.
Moltes gràcies, Marta.
Gràcies, Eva. Fins a una altra. Vinga, doncs després de parlar amb Veritas, entrem en matèria, comencem la nostra conversa setmanal, com sempre, de Medicina Natural. Abans, però, us recordem, recordem als oients que es vulguin posar en contacte amb Naturalment Doctor Pro, sabeu que ho podeu fer en directe trucant al 93 409 2772, especialment si voleu explicar alguna situació o problema relacionat amb el cas que tractarem tot seguit, o bé alguna pregunta sobre la medicina natural. Però abans, doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, què tal, com està?
Hola, què tal?
Què tal? Avui, a banda, també contem amb la presència d'Oriol Ávila. Què tal, com està?
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Quina energia, l'Oriol, doctor?
Ah, encantadíssim.
L'Oriol, bé, el doctor ens l'ha presentat com un referent de naturalisme català.
Jo diria del món natural, del naturisme
català. Naturisme,
Naturisme català. S'ha de dir que l'Oriol Ávila té 86 anys, sí. Ja ho veieu aquí, ple d'energia, ningú li clavaria els 86, no? I per mi, esclar, és una il·lusió poder tindre l'Oriol aquí al meu costat, perquè, com deia abans, ell és un referent quan, esclar, nosaltres aquí llegíem el Kuhne, Kneipp, Enrigli, coses que vosaltres i els oients els hi sonaran coses llunyanes o inexistents, i en canvi, doncs, ell és un home que ha mamat el naturisme des de fa molts anys. Llavors m'agradaria, Oriol, que ens expliquessis. Ha fet moltes coses dintre del món del medicina natural i, per tant, ell també, quan dic referent, també ha estat un impulsor i sobretot també estimulant, és a dir, que quan veus al costat una persona així, això t'engresca i t'anima, doncs, a seguir endavant amb la teva tasca, no? Doncs jo m'agradaria, Oriol, que ens expliquessis una miqueta la teva trajectòria. Ha tingut un editorial, ell ha conegut, però explico-t'ho al doctor Ferrandis, entre altres.
Bé, el doctor Pros ha dit unes frases que a mi m'han agradat moltíssim, i una d'elles és que ha parlat d'engrescar. Jo el que voldria ara és engrescar-vos, primer tots vosaltres, els que esteu en aquesta taula, però després de tots els que ens escolten, que això de la medicina natural és una cosa realment engrescadora. Mira, jo estic a 85 anys, aviat en faré 86 i espero seguir en la lluita de donar a conèixer la medicina natural durant molts anys. Però es parla de que jo sóc un referent. M'agradaria que els que ens escolten em vegessin, perquè no solament és la meva veu el que engresca a propòsit de la medicina natural, és tot el meu ser el que voldria transmetre a tots els que ens escolten, de que és el camí de la salut i de la felicitat és el seguir les doctrines de la medicina natural. El doctor Pros ha parlat dels llibres de Kuhne, d'aquests grans mestres de la medicina natural. Aquests llibres estaven a casa meva abans del 36, és a dir, quan jo era un nano, a casa meva ja es llegien aquests llibres i jo vaig mamar aquestes lectures des de petit, no? Llavors, per mi, el trànsit dintre de la medicina natural no ha sigut res imposat, ha sigut algo natural que jo he viscut des dels primers dies, no? I quan jo estava malalt a casa meva, quan era criu, que sempre tens algunes petites coses, doncs els meus pares ja m'aplicaven els remeis a base d'aigua, a base de sucs de fruita, sobretot sucs de fruita, dejunis... Bé, totes aquestes coses que ara la gent quasi que se n'enriu, jo les he vingut aplicant des de petit a casa meva, bé, en el meu cos i després en els meus fills i després amb els meus nets i ara amb els meus besnets, perquè jo ja sóc besavi ara actualment, afortunadament, no? De manera que jo voldria engrescar a tots els que ens estan escoltant en que facin una mica una transformació del seu estil de vida, perquè malauradament estem molt manipulats per moltíssimes ensenyances equivocades que ens estan introduint a dintre de nosaltres, no? I això s'ha de superar. Però
jo crec, Oriol, que ara la gent ja està donant el tomb, perquè se n'adonen que d'alguna forma també ens prenen una mica el pèl, no? És a dir, per altre cantó, la medicina química també ha fet sostres, és a dir, que ara hi ha situacions noves, ens trobem en situacions amb malalties noves, no?, que no sabem com resoldre i, en canvi, doncs, troben solució, fàcil solució, quan apliquem els principis precisament de la medicina natural, no? Ara estàvem parlant amb l'Oriol. Ell, m'explicaves, un moment de gran felicitat va ser quan va néixer la revista Integral. I llavors jo li recordava que va ser curiós, perquè tu vas viure això, no?
Sí, sí, sí. Va ser molt bonic. Va ser una època de renaixença de Catalunya al nivell de medicina natural, diguéssim. Llavors era un moment en què el doctor Pros va fundar o va intervenir molt també en el Curatel Hipòcrates, però alhora hi havia un altre grup, o el mateix grup.
Paral·lelament, sí,
paral·lelament,
sí, sí.
Érem tots plegats que estàvem inquiets per la medicina natural, no? Hi havia el Santi Giol.
Santi Giol, el Frederic Vinyes.
El Frederic Vinyes.
Que estan aquí.
El Pere Ròdenes, el Rosselló. Era un equip, també, que van ser els que van començar amb...
D'autèntics entusiastes.
I jo, llavors, també vaig començar a treballar en una revista que es diu Vivir con Salut, en castellà, diguéssim, no? Tots plegats estàvem il·lusionats. Jo recordo que ens reuníem i dèiem, la imaginació, el poder, perquè estàvem una mica empaltats d'una revolució que hi havia hagut a França també aquells anys, no? De manera que va ser molt bonic, vam disfrutar molt i a partir de llavors, doncs, aquí a Catalunya s'ha introduït bastant la medicina natural, no? Hem de ser molt agraïts a tota aquesta generació de gent que ara ja estan una mica potser retirats, l'Octavi Piolats, l'Armando Quadra, que descansa en pau, és a dir, que ara ja puja una nova generació de gent en la qual jo també he contribuït a formar, diguéssim, perquè jo vaig muntar, jo he muntat moltes coses aquí a Catalunya, no? Mm-hmm. I una d'elles, el que vaig fer va ser l'Escola de Medicina Natural, el Centre d'Estudis Naturistes. Bé, jo vaig ser deixeble del doctor Ferrandis i ell em va donar les claus per muntar aquesta escola. Ell tenia una escola de botànica a l'Ella i allà es donaven classes de medicina botànica, de l'utilització de les plantes medicinals. I llavors ell em va dir, Oriol, per què no fas una escola no solament de medicina fitoteràpia de plantes, sinó que ho amplies a tot el grandíssim camp de la medicina natural que hi ha. Bé, i llavors vam fer un programa de 15 assignatures, que hi entrava tot, hi entrava la dietètica, i entra, encara està vigent aquest programa d'estudis, no? Hi entra la dietètica, hi entra la utilització del fang, hi entra la utilització del sol, l'helioteràpia, hi entra la utilització de l'aigua, que n'ha sigut un gran promotor, el Frederic Vinyes. De...
El llibre de la hidroteràpia de Vinyes,
boníssim.
Jo crec que
sí,
el Frederic Vinyes l'haurien de tornar. Bueno, aquí han passat alguns d'aquests personatges.
Home,
no?
Esclar, normal.
I esperem que tornin
a
vindre. A sí,
tant.
Sí. Però està molt bé, Oriol, que facis referència en aquest moviment, perquè...
Avui estem fent un repàs en la història de la medicina natural,
sí,
a casa nostra.
Normalment portem aquí un pacient, que és un pacient que ha donat la volta al món, és a dir, sortint de l'oficialitat, pel que sigui, sí. És a dir, qualsevol malaltia, no? I llavors ve aquí i ell s'expressa lliurement la seva experiència, no en el món de la medicina natural, sinó fent referència des que va sortir de la medicina oficial, del metge de medicina general, passant per especialistes, fins a arribar a la medicina natural, i aquí explica... Però, és clar, de tant en tant nosaltres fem això, no? Busquem personatges com l'Oriol, o doncs, ara parlàvem del Vinyes, el Pere Ròdenes és un altre element important.
Que ens poden ensenyar moltes coses. Doctor, si li sembla, ara recordem el telèfon als nostres oients per si volen preguntar algun dubte al voltant de la medicina natural.
Doncs sí, o sobre qualsevol altre tema, el que estem parlant avui, doncs, o doncs això com dèiem, qualsevol altra qüestió de tema natural, us recordem que podeu trucar-nos al 93 409 2772.
Oriol, són tot orelles, eh? Ens té que explicar més coses, perquè la veritat és que és un pou de saviesa,
eh? Podríem estar parlant aquí, doncs...
Podríem estar parlant hores i hores, eh? Estona,
algun consell
hores.
D'estil de vida que poguéssim aplicar?
Sí, mira, jo he sigut inclús president de la Federació Naturista Vegetariana Espanyola des de l'any 88 fins a l'any 90 i picos. Bé... Quan es parla de vegetarians, la gent es pensa que nosaltres som una espècie de personalitats rares que només pensem en menjar doncs, enciam i amanides i coses d'aquestes. Però no. El concepte de vegetarià és més ampli, no? És un concepte de persona que estima... Perquè el doctor Ferrandis deia vegetarià no vol dir vegetal ja, vol dir el que vegeta. Vegeta... És una persona que viu. I què viu? Viu la natura. Viu la natura. I viu la natura amb equilibri. Això és vegetarià. Vegetar és viure amb equilibri la natura. Què vol dir això? Alimentació. Vol dir exercici físic i descans en la natura. I, a més, vol dir una altra cosa, que és mentalitat, equilibri mental dintre del que ens ofereix la natura. Jo us diré una cosa. Si el diner i la riquesa no et fa feliç, si la riquesa no et fa feliç, desfet-te, lliura't de la cosa que no et fa feliç. I restitueix-ho a la naturalesa. I això té molt concepte molt ecològic. És a dir, l'abundància i el despilfarro no ens fa feliços. L'abundància i el despilfarro no ens fa feliços. Per tant, lliure't del despilfarro, bueno, lliure't de l'abundància.
Ja ho sentiu, fem una barreja d'això i que tindrem Oriol Ávila.
Déu-n'hi-do, l'Oriol.
Sí, sí. Anava a dir que una companya nostra, també la Maria Sierra Rodríguez, també és vegetariana, 100% convençuda, I ara, Mercè, tenim una trucada.
Tenim una trucada?
Sí, ens truca l'Àngels de Sant Cugat. Molt bon dia, Àngels.
Hola, bon dia.
Vinga, endavant amb la seva pregunta. Molt bé.
Molt bé. Bé, us felicito pel programa, en primer lloc. Us volia preguntar, vaig escoltar fa uns dies un programa en el qual parlàveu dels antiinflamatoris tradicionals, tots els AINES, i soc una persona que pateixo de dolors articulars. Llavors, bueno, doncs, habitualment em prenc un Voltaren, uns diclofenacs, però voldria prendre alguna cosa que no fos això tan tradicional. Llavors, sé que veu donar el nom d'algun antiinflamatori i no vaig fer temps a prendre el nom. Que m'ho podríeu recordar?
I tant, doncs ara mateix el doctor Pros li contesta.
A veure, Àngels, aquí ens
podria... Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Jo no sé si em referia al Traumel, que és...
Traumel,
no?
Sí, ara bé, aquest nom veu donar.
També et diré que, esclar, no sé, estem parlant d'una malaltia autoimmune, d'una artritis
reumàtica... No, la veritat és que, bueno, tinc una lesió a l'esquena, a la zona lumbar, i la veritat és que em dona una mica de trasbals.
Bueno, aquí, llavors... esclar, podem aplicar moltes coses, és aplicacions calentes, fins a ventoses escarificades, un massatge amb ventosa... naturalment no podem oblidar doncs, tècniques de manipulació vertebral, osteopatia, quiropràxia, no? Nosaltres tenim una eina meravellosa que és l'Indiva, una hipertèrmia, l'aplicació de calor a nivell local, això ens obre el canal articular i llavors podem manipular molt més bé el que és tota l'articulació local i general. Clar, jo he parlat de la civada, que és una de les coses que forma part dels meus protocols de tractament. La civada presa amb una certa, jo diria, no sé, insistència.
Sí,
la civada té una acció antiinflamatòria, curiosament. però bueno, el Traumel doncs, funciona francament molt bé. Podríem afegir més coses. Aquí hem parlat del fang, no? Una aplicació de fang. A vegades, quan ha fallat tot això que estic parlant, doncs amb dolors articulars, posar un fang tota la nit, el fang capta, atrau la inflamació cap a fora, no? L'altre dia, parlant amb una senyora, una pacient de Rússia, que tenia té dos nens, i resulta que el metge li va començar a donar precisament tot això que tu no vols prendre, medicació química, sí. I la dona es va esverar perquè ja li estaven plantejant inclús fer aplicacions intraarticulars de...
Filtracions?
D'això de...
Sí, puncions, bueno, interraquídies o algunes coses.
Sí, 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 ser, sí, no, anava a dir de corticoides. I ella li va posar una fulla de col en el genoll i demà al dematí es va aixecar nou. És de coses inversemblants, però sí, que, però... bueno, formen part, sí, home, de la història de la medicina natural, no?
Àngels, moltíssimes gràcies per haver
programat. Moltes gràcies,
m'agraeixo.
Vinga, vale?
Que vagi molt bé. Doctor, molt bon dia, Àngels. Abans de continuar parlant amb l'Oriol, tenim un missatge d'un oient, també sí. Un altre oient, en aquest cas la Montserrat de l'Hospitalet, que ens pregunta si la Helicobacter pylori es pot eradicar en medicina natural.
Sí, naturalment que sí. Aquí ara hi ha algú, la Sara, que està...
Ho vaig tenir.
Que també ho comparteix.
I ho vas resoldre.
Sí, el que passa és que em van donar... Vaig estar-me prenent durant 10 o 12 dies, em sembla, tres antibiòtics diferents sí. Cada dia. Clar, acabes fet caldo, Això és cert.
Doctor.
Me'n vaig.
Ha baixat de cop,
Sí, la cadira, tu. Que això dels antibiòtics m'ha causat
tal impressió. Ja li agafa un efecte.
Per exemple, no saps com ho resolem nosaltres en càpsules d'ozono, és a dir, càpsules d'oli empassades. Però bueno, això a l'Oriol Ávila també ens diria que amb una dieta acurada doncs també ho podem resoldre.
I amb quin tipus de dieta hauríem de seguir per combatre aquesta bactèria?
Sí, perquè depèn de la situació personal. Potser és una persona que, és una persona obesa, és normopès, és hipertensa, pateix altres coses,
celíaca,
quin nivell d'estrès té que suportar, però vaja, nosaltres, i tant, mare de Déu, quan jo diria...
Quin producte li recomanaríeu a aquest oient?
No hi ha productes, però també, esclar, si ara parléssim aquí amb un clàssic de la medicina natural, diria, doncs mira, cada dia prendre una mica de suc de patata, una miqueta de suc de patata, doncs es podria resoldre. Però, si ho hem de ser pragmàtics, doncs recorda això que dic, unes càpsules d'ozó que venen impregnades amb oli d'oliva.
Perdó, això del suc de patata?
Com? Sí. No, res, agafar una patata i liquar-la, senzillament, convertir-la en suc, llavors doncs, fer res l'equivalent a 20 centímetres cúbics, per exemple, doncs, abans de dinar, i abans de sopar durant uns quants dies.
Podem afegir alguna cosa?
Per... No, perquè... No? No, llavors, no, si passa molt bé. Estem sí? Parlant, no estem parlant de mig litre de suc de patata, estem parlant de...
Ja no cal que sopis ni...
No, una cullada sopera.
Abans
no?
De dinar,
Abans de dinar i abans de sopar.
Molt bé, Oriol.
És per neutralitzar l'acidès que és el caldo de cultiu del bacil aquest.
Clar, perquè s'han creat unes condicions que no són les normals, no?
I a nivell d'alimentació, ja no tant per prevenir, sinó, doncs, bueno, si ja el tenim, què podem fer mentre estem eradicant?
Jo no vull dir que estigués en contra de l'antibiòtic, perquè tu mateixa, Sara, ho acabes de dir, tu et vas curar amb un antibiòtic.
Sí.
Bé, si la situació és resistent o resisteix, doncs, clar... sempre és el mateix, nosaltres som metges i com a metge jo no puc tirar tampoc pedres a la teulada, vull dir que si la situació ho requereix perquè doncs hi ha una rapidesa en aquell pacient que està desesperat perquè té unes molèsties, doncs bueno, hi hem de tirar mà de l'antibiòtic, però és que curiosament hi ha situacions en què l'antibiòtic tampoc et fa res.
Clar, és que el problema és aquest, imagini's que no marxa, no? Que no
l'erradica. Clar, perquè aleshores el metge que et dona l'antibiòtic tampoc no té cura no li interessa, és a dir, jo quan m'arriba una persona amb aquestes circumstàncies, això ho sap l'Oriol, doncs el que m'interessaré és pels seus hàbits dietètics, que menja, que no menja. Potser resulta que doncs, bueno, és una persona que només menja que proteïna animal.
Clar.
És una persona que menja, com veiem avui, sobretot amb la canalla, que només menja mengen pasta, pasta i més pasta i carn. Clar, en aquestes situacions estem gent que no masteguen, en passen literalment, se'n passen els aliments. Clar, estem creant unes condicions que afavoreixen la presència doncs de l'Helicobacter pylori. Si això hi sumem doncs a l'estrès escolar o a l'estrès doncs que avui patim i tot aquest sidral de conflictes que se'ns venen a sobre, doncs bueno, l'Helicobacter pylori, que entre altres coses diré, forma part ja de la flora i fauna que tenim habitualment. El que passa que doncs bueno, hi ha situacions en la qual doncs el cos perd aquest equilibri i llavors l'hauríem de tractar de recuperar, però recuperant els hàbits dietètics que ens corresponen, no?
Saludables.
Clar. Uh-huh. Però bueno, que la medicina natural aquí és pragmàtica, per suposat que sí.
Doctor, moltíssimes gràcies. Ens queden pocs minuts, Oriol Ávila.
Aprofitem, Oriol. Vinga, què més ens pots afegir?
Bé, jo voldria...
Ho tindrem cada dia aquí.
Acabar invitant a tothom a que es procuri documentar una mica sobre el sistema de vida natural, diguéssim, no? Mm. En la bibliografia hi ha molts llibres que es poden trobar explicant, doncs, no solament règims dietètics correctes i acceptables, sinó també sistemes de vida global, diguéssim, no?, que t'orienten cap a més contacte amb la natura, més pràctica de l'esport, un esport equilibrat, no?, diguéssim, que desenvolupi tot el cos, no solament una part del cos, no? S'ha de fer exercici, lliurar-se de les avantatges que ens dona la civilització moderna a base de comoditats amb ascensors, amb desplaçaments. La gent hauria de fer molt més exercici del que fa. Eh?
Oriol, has de venir un altre dia, eh?
L'Oriol és com una...
De debò, nosaltres ja s'ha acabat del temps, doctor, no sé com ho veu.
És com una anacoreta, és a dir, que ell
sí.
Un sol a la muntanya, també.
Sí?
Bé, bueno, jo us he parlat de que tinc ja la meva edat, no? 86 anys, o 80, a prop de 86, llavors jo ja me'n vaig a la muntanya tots els caps de setmana, és a dir, el dijous jo ja deixo la ciutat. Però no deixo la ciutat amb aquest estil que se sol fer d'anar a fora i fer una costellada...
No, això no, eh? No estaríem parlant d'aquestes activitats.
Perquè surts a fora i sents una olor de carn cremada que déu-n'hi-do, eh? Les ganes que et venen de marxar corrent. No, jo surto a fora per fer molta meditació, per fer molt exercici, per cultivar el meu hort d'autoconsum. Tota la gent del meu entorn disfruta del que jo cultivo en el meu hort. Eh? Ara vindrà la collita de les faves. Tota la meva família disfruta de les faves cultivades per l'avi.
Oriol, això no té preu, eh? Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Naturalment, de Doctor Pros. Doctor
Pros. Farem un Oriol 2.
Farem un segon capítol, Oriol.
Bueno, ja trobareu
Oriol
dintre
Ávila.
dintre d'un temps, doneu-me temps.
Moltíssimes gràcies. Recordem abans de marxar els telèfons de la consulta del Doctor Pros, Sara.
Doncs sí, el 93-212-1504, 93-212-1504. Recordem que es troba a Barcelona al carrer Montaner número 551 i després doncs els dissabtes a Girona, a Solius, a Santa Cristina d'Aro, i també recordem els balnearis respiratoris, n'hi ha tres, el de Barcelona, el de Sant Cugat i el de Banyoles.
Vinga, doncs fer aquest...
I anem creixent.
Sí, anem creixent. La família
tampoc
s'amplia.
Tampoc hem parlat dels respiratori. Mira,
vinga,
que hi ha tema,
això ens queda
pendent, també.
Ens queda pendent.
Hi ha tema.
Que tingueu molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
Molt
doncs
bé.
Nosaltres ho deixem aquí.
Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dijous a les 6 de la tarda. Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Última hora en l'actualitat esportiva. Fins al 29 de gener al Corte Inglés, en una gran selecció de primeres marques, tens tots els articles de tardor-hivern 2013 ara amb el 50% de descompte. 3 dies de l'esport al Corte Inglés. Aprofita'ls i equipa't amb les millors peces a meitat de preu. Només fins al 29 de gener.
Ràdio Estel.
Falten gairebé 4 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí. A aquesta hora el primer cafè ens visita la Rosa Marta Maluquer i el Joaquim Marsans de la joieria Marsans Maluquer de les Galeries Sarrià de Barcelona. Què tal?
Bon dia.
Molt bé.
Avui volem parlar, primer de tot, dels rellotges digitals.
Vale.
Rosa Marta, què et sembla aquest tema?
A veure, els rellotges digitals, jo diria dues coses importants. Una, que als nens petits no s'hi fa cap favor si li regalem un rellotge digital. Perquè no pensen. Ho llegeixen i punt. Llavors, després veuen un rellotge amb hores i a vegades et trobes que amb 10 anys no saben situar l'hora. Llavors, no els hi posem tan fàcil. Tenen que pensar. Ajudem-los a pensar. A partir de, em sembla que és a segona primària, ja estudien el rellotge. Pues no els hi fem un digital. Posem-li agulles i que aprenguin. Tots hem après amb agulles. Pues no costa tant. Això per una banda. I després, per una altra banda, hi ha molts rellotges digitals que són en plàstic i la gent es pensa que és en plàstic que es pot mullar. Ojo. Totes les... Jo us donaré un exemple que els dic als clients quan m'arronsen el nas i em diuen sempre se l'ha mullat quan venen a canviar la pila o així. Dic, sí, sempre se l'ha mullat, però un cop s'obre, aquesta tapa, moltes vegades, és una tapa amb 4 cargols. Jo els dic, mira, tu junta les palmes de les mans, apreta ben fort i fica les mans a sota l'aigua. Quan treguis les mans de l'aigua, t'haurà entrat una mica d'aigua a dintre. Pues amb el rellotge, amb la tapa quadrada i 4 cargols, passa exactament el mateix. L'hermetisme és nul. Si no es canvien realment totes les juntes i tal, aquest rellotge no es pot tornar a mullar, perquè, i a més, els digitals tenen moltes peces de ferro, es rovellen en 24 hores. Vull dir que no pensem que perquè el rellotge és de plàstic, aquello és batalla i es pot mullar sempre. No aguanten. Són molt delicats. Llavors, que sapiguem que si comprem un rellotge digital, el manteniment, un cop canviada la pila, és molt relatiu. Hi ha molts que diuen, és que la pila dura 10 anys. Durà 10 anys si el rellotge es fa servir només com a rellotge, però si el rellotge té alarma, té llum, té cronòmetre i fem servir totes aquestes funcions, tot això va tragant pila i només porten una bateria, una pila. O sigui que en fi, que 10 anys no. Això va minvant la durada d'aquest rellotge. Per tant, s'haurà de canviar la pila, per tant, s'haurà de fer revisió de totes aquestes coses, que valdrà la pena o no. Això ja ho valorarà cada un.
I avui el Joaquim ens volia parlar, donar-li una segona vida a les joies.
Sí, bueno, avui volia comentar, perquè ens hem trobat alguna persona que...
Estàs molt seriós, Joaquim?
Sí, molt... No, perquè el tema és seriós.
A veure, avui l'hem vist
molt
seriós,
no,
ara.
Això no pot ser, Joaquim.
Això t'ha sorprès.
No és normal.
No és normal, però és que avui vull parlar una cosa que és
Vinga,
molt seriós.
Vinga, va, doncs va, ens posem seriós.
Ens ha vingut alguna persona, algun client, que s'ha venut les joies per moments de necessitat.
Sí.
Ara les coses li comencen a anar bé, té bodes, té festa i no té joies per posar-se. Pensa, jo crec que hem de recomanar que abans de vendre les joies s'ho repensin una mica, perquè estan donant coses que potser tenen un valor sentimental, però clar, jo entenc que també hi ha la crisi que afecta moltes persones, però que s'ho pensin. Jo entenc que poden vendre coses, peces desaparellades, trossets d'or, o sigui, l'or com or, com metall, o la plata com metall, però no la joia aquella que té la pedra, que té el valor sentimental, que és una autèntica obra d'art.
Home, sempre, jo sempre dic que amb un punt de necessitat la joia et soluciona aquesta necessitat, perquè el valor no es perd mai. L'or sempre és or i sempre donaran diners per ell. El que passa és que has de valorar, de dir, també es poden empanyar, que es feia abans, o sigui, pots vendre-les durant un temps i després intentar recuperar-los. Hi ha botigues que ho fan, això.
Nosaltres
no ho fem, però sí que hi ha puestos que ho fan. Llavors, pots tornar a captar això. Però hi ha molta gent que es ven les joies en plan de dir, vale, és que no m'agrada aquesta imatge d'aquesta peça, jo això no m'ho posaré mai. Molt bé, doncs en lloc de vendre-ho, perds menys diners i tal, si ho recuperes d'una altra... O sigui, ho transformes. O sigui, aquella aliança, per exemple, d'una persona de la que ja no tens relació, que ja no vols veure i tal, doncs la pots transformar en unes arracades, en un penjoll, en una altra peça, i no perds aquell valor de les pedres ni de l'or. Tu continues tinguent aquell or i continues tinguent aquelles pedres fetes en una altra peça. No t'ho venguis perquè sí, perquè amb el que et donguin realment no podràs tornar-ho a comprar. Per què? Perquè és més barat. O sigui...
Jo el que crec és que abans de vendre les joies, que s'ho repensin 3, 4, 5, 10 vegades les que siguin necessàries. I si no, que vagin al seu joier de confiança i preguntin, escolta, vull vendre això, i què opines? És com, aquí... és com el vendre un pis.
Ah, a banda, és un tema seriós. Sembla... Això, avui estàs una mica seriós. Refredat, no?
Sí, sí.
Ah, vale.
És que ahir amb el gospel, pues, clar, el de sempre.
Ahir va... sí, ahir vas tenir gospel, actuació.
Clar, llavors, sí, i llavors pues, vaig sortir, no em vaig abrigar prou. I, no,
ara,
però,
ara.
Però estic bé, o sigui, una mica de carrespera.
Una mica tocat. Voldríem destacar alguna cosa més que ja se'ns ha...
Jo crec que l'important és que quedi clar això, vull dir que tota joia es pot transformar. Hi ha una època de la joieria, jo sempre dic que als anys 50-60 va ser una època de la joieria que no es feien coses massa maques. O sigui, així com a primers de segle hi ha una joia modernista, hi ha èpoques molt maques, que és una llàstima desfer-se. Hi ha una època que realment no és maca, però es pot transformar superbé. Llavors dius, pedres que són molt altes es poden baixar, es poden clavar més baixes, es poden fer anells més portables que no es perdin amb tanta facilitat, que no t'enganxis amb tanta facilitat. O sigui, que tot té arreglo i si es porten netes i s'actualitzen, les joies són molt maques. És una llàstima desprendre's d'elles per caprici, no per necessitat.
Rosa, Marta Maluquer i Joaquim Marsans, de la joieria Marsans Maluquer de les Galeries Sarrià de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens retrobem dimecres.
Ens trobem.
Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 7 al 11 d'abril, al Berlín Imperial, viuràs la primavera a una de les capitals més culturals d'Europa, on sempre hi ha novetats per descobrir. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. El 6 de febrer a Santa Maria del Mar, per primer cop a Barcelona, no et perdis l'actuació del Cor Juvenil de Sals Vedel, interpretant un gran concert de música sacra. Compra les teves entrades a Teleentrada, Ticketmaster i El Corte Inglés. Més informació al 93 317 0290 i a www.concertsabarcelona.com. Club Més Amics, amb Núria Ortín.
Nou i 47 minuts, arriba la sintonia de Ràdio Estel, la sintonia del Club Més Amics. Núria Ortín, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom, què tal?
I avui vens acompanyada del Jaume Saladrigues, sí. És guia turístic, i especialment ens acompanyarà en el viatge del Club Més Amics a Noruega, del 6 al 13 de juliol. Molt bon dia,
molt
Jaume.
Bon dia.
De fet, el Jaume ja ens havia visitat perquè van a Sud-àfrica amb el nostre grup.
Sí, diverses vegades, no? Sí. La primera, no?
Sí.
Moltes gràcies per tenir-me.
Només faltaria.
Gràcies. Jaume, primera pregunta, per què hem de viatjar a Noruega amb el Club
Més Amics?
Per què
hem de viatjar a Noruega? Home, primer, perquè és un país preciós, un país molt maco. De Noruega, pràcticament la gent recorda els fiords, però Noruega té molt més que els fiords. Aquest viatge l'hem anomenat de moment, suposo que quedarà amb aquest títol, la ruta de Nidaros, que fa referència al que va ser la primera capital del país i la primera ciutat cristiana de tot Escandinàvia, concretament de Noruega. Va ser un rei viking, perquè bueno, això dels vikings també és una altra cosa que tira molt de Noruega. No? Dels vikings, els trolls, els fiords... Bueno, qui són aquests vikings? Els vikings són els bàrbars, que dèiem, els estrangers, que eren gent doncs, que tenien un sincretisme de religions paganes fins que arriba el cristianisme de la mà d'un rei. Aleshores, el país no estava unificat, que es deia Olaf Haraldsson, i aquest home ja era cristià, va trobar el cristianisme a les illes Feroe, a Irlanda, No sé si sabeu que els vikings eren una gent doncs, molt, molt inquieta i molt viatgera. No?
Molt aventurera.
Molt aventurera. Sí, els hi agradava molt fer turisme, podríem dir. Molt d'anar a descobrir nous mons, per necessitats, amb pesos, per necessitats econòmiques també, doncs, com passa ara també, però també una gent molt, molt inquieta, van colonitzar la major part de les illes britàniques i tornant d'aquests viatges, el rei Olaf doncs, va portar, entre altres souvenirs, el cristianisme. I el va introduir a Noruega a cop de martell, perquè aleshores doncs, el tema doncs, de proselitisme i doncs, de parlar doncs, no ho feien prou bé, però va aconseguir, i per això van beatificar, va ser el primer sant de Noruega, unificar doncs, tota aquesta gent, aquests grups de vikings, gràcies al cristianisme. És a dir, ell va introduir el cristianisme catòlic, com s'entenia aleshores, i va ser doncs, Noruega un país catòlic fins a, que va arribar la reforma de l'Església. I a partir d'aquí doncs, canvia l'Església, ara és l'Església protestant, Noruega té una església oficial, que és l'Església Noruega, en diuen així, que és l'Església doncs, reformista noruega. Calista.
Quin itinerari ens teniu
preparat?
Quin
itinerari fem?
La ruta, no?
La ruta de Nidaros. La ruta de Nidaros, de refi, com aquí es
però
parla...
Però jo crec que la gent, no, això de Nidaros, ningú... No es coneix, sí, no?
Nidaros diu... Què?
La ruta
on? Què és això?
A veure, explica'ns, Jaume.
Què és Nidaros?
Aprofitem que avui tenim el Jaume, sí, que en sap molt, eh?
Molt, molt. Per això dic que aprofitem, perquè...
Fem el que podem.
A veure, Jaume,
Nidaros,
vinga.
De què es tracta la ruta?
Nidaros és Trondheim. I Trondheim és la primera capital històrica del país, la que unifica tot Noruega. Noruega no era tan gran com és ara, sinó que era més aviat doncs, la costa del país i la part austral del país. El nord pràcticament ni es coneixia. Els samis, els lapons, vivien allà. I Nidaros es diu Nidaros, que vol dir doncs, el poble del riu Nid, perquè un riu preciós doncs, atravessa la ciutat i aquest és el nom. Després li van passar, va canviar el nom a Trondheim. La ciutat és molt bonica, està en l'entorn de muntanyes, davant d'un fiord, d'un dels milers de fiords que té el país, i el riu Nid per entremig, i al bé mig de la ciutat doncs, hi ha aquesta enorme església, fantàstica, podem dir que és gòtica en realitat, perquè ha estat refeta moltes vegades, va ser una església que es va començar a construir doncs, al segle X, després primer va ser una petita ermita, una cosa molt senzilleta, es va cremar, com passa sovint, després es va refer, a mesura que van arribar doncs, els primers, diguem-ne, peregrins, quan ja Olaf el van beatificar, allò es va convertir immediatament en un centre de peregrinatge. I a partir d'aquí, doncs clar, es veu, la diòcesi, aleshores estava a Trondheim, es veu amb l'obligació de construir una altra església, que després també es va quedar petita, i en fer una altra de més gran encara. Bueno, resumint, aquesta història de l'església ja és una visita en si. És a dir, nosaltres visitem aquest viatge Oslo, la capital actual del país, Bergen, que forma part d'aquesta ruta també, que va ser també capital del país en un altre moment. Com sabeu, Noruega doncs, va estar en mans dels danesos, va estar en una entesa que es deia l'entesa de Kalmar, el segle XIV doncs, va formar part de Dinamarca i Suècia. Després doncs, Suècia es va desentendre les guerres napoleòniques i va quedar sota el domini de Dinamarca, fins que de nou el 1814 Suècia pren Dinamarca. Ha estat un país convuls, de molts canvis dintre d'Escandinàvia. Avui és un país completament doncs, sobirà, independent. Les llengües que es parlen doncs, són molt comunes, són molt semblants. I la religió, per cert, la religió de Noruega, és la religió és luterana, són calvinistes. Són, és la mateixa que comparteixen els altres països veïns, tant Suècia com Dinamarca. Això tenen moltes coses en comú. Per tant, el viatge doncs, profunditza en aquesta cultura tan interessant, antiga, dels vikings, Oslo, evidentment, per conèixer tot això una mica millor, visitem un extraordinari museu. Hi ha molts museus interessants en aquest país.
Quants dies estaríem a Oslo?
És 3 nits, si recordo bé. Sí, el viatge és del 6 al 13, estem 3 nits a Oslo. Després d'Oslo anem a Trondheim. Volem a Trondheim. I a Trondheim estem unes altres 2 nits. I aleshores fem un viatge per l'interior del país per conèixer els fiords que s'han de conèixer, més espectaculars, com són doncs, el Geiranger, el fiord dels somnis, el Sogne Fjord, que bueno, li diuen el fiord dels somnis perquè realment... Doncs,
per què? Per què li diuen el fiord dels
bueno,
somnis?
Perquè a Bok és un nom nou, en realitat, no sé ben bé quan va entrar aquest nom, perquè té molt a veure amb mitologia, no? Sabeu que els escandinaus són molt amants de llegendes i de contes que van rebre de l'aportació dels vikings, no? Que tenien doncs, una tradició d'explicar-se doncs, contes extraordinària. I aleshores, aquests passatges que són molt onírics, no? Perquè molt sovint doncs, tens aquestes boires baixes, els núvols que penetren els fiords, com envolten tot, és a dir, doncs, molt romàntic a la vegada, ve d'aquí, no? És el nom també. I bueno, que senzillament doncs, tothom queda embadalit d'aquests viatges. No? Fem creuers, el Geiranger, el Sonya Fjord, agafem un tren turístic especial molt maco, que és el tren de Myrdal que va fins a Vos, que fa tot una panoràmica de muntanya.
Sí, ja m'hi veig.
Atravessant
la Núria, o sigui, jo ara estava mirant la Núria. Sí, sí.
Avui no cara, la Núria no parla.
Esperem que els nostres oients...
Estic al·lucinada amb el Jaume, perquè penso la gent, la sort que tindrà de tenir-lo de guia i de passejar-se per Noruega.
Bueno, a mi, francament...
Que s'ha apuntat.
Sí, a mi, jo quan estic allà, estic ja en un altre món, entusiasme...
Sí, Jaume?
Sí, m'agrada moltíssim. I m'agrada poder, doncs, portar aquest entusiasme a la gent, perquè, de fet, escolta, si fem l'esforç de viatjar, de pagar uns diners per un viatge i aleshores ens han explicat doncs, que aquest viatge doncs, té unes singularitats i aquí ara entrem, doncs has de portar el teu, has de fer el possible. No? Les singularitats són aquestes, és a dir, que estàs visitant centres culturals molt relacionats amb el cristianisme catòlic d'aquell temps i a la vegada aquests paisatges tan extraordinaris que són espectaculars, en una època de l'any que és potser la millor.
Sí,
la millor època de l'any, sí, la millor època de l'any, sens dubte, és l'estiu. I què és l'estiu a Noruega? Noruega té 385.000 quilòmetres quadrats, una mica més petit que la península ibèrica, és molt llarg, més de 3.000 quilòmetres de llarg, però precisament perquè és molt llarg, té unes diferències climàtiques i atmosfèriques molt especials. L'estiu és curt. L'estiu bàsicament és segona quinzena de juny, juliol i una mica d'agost. I després ja comencen les primeres nevades al nord del país. Per tant, la millor època, sens dubte, per mi, és el mig de l'estiu, que seria el juliol.
Moltes hores
del 6 al 13 de juliol, vol dir també moltes hores d'exposició solar, el dia és més llarg, et permet fer més coses, no? Et permet gaudir de les ciutats, dels pobles, de sortir a passejar els vespres amb total tranquil·litat, és a dir, doncs, trepitjar-lo amb calma, perquè una altra cosa que té aquest viatge, que difícilment ho trobes en lloc més, és que és un metge pausat. O sigui, no, la gent
relaxant.
Relaxant i relaxat, les dues coses. És a dir, no anem a cop de pitu en cap moment. Trondheim, un exemple, és la capital que la visitem amb molt de temps. Normalment la gent que fa Trondheim s'arriba amb el barco, per exemple, doncs, aquests barcos de la costa, l'Hurtigruten, que són o altres mitjans, s'estan tot el dia allà, potser amb sort fan una nit, i després ja marxen. I és una llàstima, és una necessitat per estar-se una nit, trepitjar-la bé, conèixer-la bé. Hi ha molts racons preciosos, és societat universitària, per tant, doncs, tota la zona doncs, de prop del port, amb les antigues cases de fusta del segle XVIII, que encara en queden moltes i molt ben restaurades, igual que Bergen, doncs, és una cosa espectacular que molt poca gent ha tingut la sort de conèixer, nosaltres ho farem, això. El mateix passa amb Bergen, que tens doncs, temps. Bergen ja és una ciutat més important, 200.000 habitants, però encara té aquest caliu de ciutat de província. La veritat és això, no? A veure, quina població té Noruega? 4,5 milions d'habitants. On viuen? Bàsicament, el 80% viu a les zones urbanes. Prop del 75% no més lluny d'uns 15 quilòmetres de la costa. És a dir, tots aquests petits pobles... agafem un mapa, estan vora la costa del país. Però també fem una incursió a l'interior del país, a la zona dels Alps de Noruega, a les zones de muntanyes, no? Com és Vos, com és Myrdal, de Loen, que són llocs paradisíacs, si algú doncs, ha llegit alguna vegada doncs, contes com el de Hansel i Gretel, per exemple, doncs tots aquests paisatges que estan als contes són...
Existeixen,
no? És a dir que... És
una meva, a mi estic convençudíssima, noies...
Molt, oi?
Ja està, molt,
ja molt, Jaume. Total, sí, és vacances, sí, per molta gent, mira, que per això també és molt bona època, sí, perquè gent que treballa, doncs, que es pugui...
A més, és important, que el guia també li agradi el país, perquè hi ha molts guies que, bueno, fan per fer. Que...
Jo porto 25 anys en aquesta professió, potser una mica més, i tinc la gran sort, el privilegi de gaudir de la meva feina i sempre m'ha agradat molt.
Exacte, que és que això és molt important,
no? Un moment en parlàvem, no? No he tingut mai... Sí, tots els llocs que he conegut i que he treballat doncs, m'han entusiasmat moltíssim, i a Noruega especialment doncs, és un lloc per descobrir.
Estimats oients, qualsevol persona que es vulgui afegir en el grup de Jaume, han de trucar al 93-409-2770 o a la pàgina web www.clubmes.cat. Allà està tot el programa amb tots els dies, amb tots els preus i amb tots els detalls d'aquest viatge del juliol.
És el país dels vikings, dels trolls, dels fiords, de la música clàssica, Edvard Grieg.
Dels trolls?
Dels trolls, aquests éssers que viuen al bosc. Fantàstics,
sí.
Fantàstics, no?
Doncs mira, ens has posat en safata, Jaume. Avui amb la música del Johnny Lang, Acomiadem el programa.
Molt bé, estupendo.
Moltíssimes gràcies,
gràcies a Jaume
Saladrigues, guia turístic, que ens acompanyarà en aquest viatge a Noruega del 6 al 13 de juliol amb el Club Més Amics. Núria,
ens veiem la setmana venint.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Jaume, que vagi bé, eh?
Moltes
molt
bon
viatge.
Adéu.
Sara, nosaltres ho deixem aquí.
Que vagi molt bé, fins demà.
Que vagi bé. Because it made a way for me.